Bona tarda. El Banc Sabadell ha acusat el BBVA de vulnerar el règim de les OPA amb l'anunci de l'OPA hostil que ha plantejat sobre l'entitat financera catalana en seu a Sant Cugat, després que els seus directius rebutgessin l'oferta amistosa inicial de la competidora basca. Després d'anunciar l'OPA hostil, els responsables del BBVA han convocat analistes i inversors a una representació de l'operació. Banc Sabadell considera que la informació que s'ha donat introdueix dades incompletes que poden afectar el mercat. L'entitat ha traslladat el fet a la Comissió Nacional del Mercat de Valors per tal que el mercat compti amb informació completa i transparent i es garanteixi un procés ordenat i correcte. Aquest diumenge són les eleccions al Parlament i, com cada nit electoral, Cugat Mèdia ofereix l'escrutini en directe de les eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest diumenge. El mitjà públic oferirà per la ràdio i la web el programa especial de la xarxa amb l'actualització dels resultats, l'anàlisi dels experts i les valoracions dels protagonistes. El programa de ràdio començarà a les 9 del vespre i acabarà a 12:45, però entre les 10 de la nit i les 11, Ràdio Sant Cugat farà una desconnexió per poder donar els resultats exclusius de Sant Cugat i entrevistarà els polítics de la ciutat perquè els Lorin, presentat pel cap d'informatius Albert Soler i amb l'anàlisi de la periodista local Aranza Díez. A banda, a través de www.cugat.cat també es podrà veure el programa de televisió de la xarxa de la nit electoral. Recordem l'hora a partir de 9:15 del vespre i fins a 1:15 de la matinada. La CUP rebutja la proposta d'encariment de la tarifa de l'aigua a Sant Cugat del 19,57% respecte a l'anterior. Segons la formació, amb aquesta pujada, que considera irregular, Sorea vol repercutir als veïns les problemàtiques derivades de la sequera per garantir els seus beneficis econòmics. És per això que la CUP ha presentat al·legacions per aturar el procés d'encariment i abordar la situació de transitorietat en què es troba la concessió del servei d'abastament d'aigua al municipi. I recordin que el concurs de rossos de Festa Major ja està en marxa. El període d'inscripció de la 43a edició començarà el 20 de maig, però abans, el dia 14, la Penya Regalèssia donarà a conèixer les bases del concurs, que no se sap encara si seran les mateixes que l'any passat. Tampoc se sap quants dies durarà el període d'inscripció ni quantes paelles hi podran participar. Tot això se sabrà dimarts que ve. Atenció a la pàgina web de l'entitat, que és www.amvere.com. El que sí que se sap és ja que aquesta activitat es farà el diumenge 30 de juny.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
De la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de divendres. Anem amb la informació de servei i us servim informació sobre la situació del transport públic. Anem al Transmet. Albert Garran, bona tarda.
Doncs a hores d'ara parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Totes les línies, tant dels serveis ferroviaris com de bus, funcionen sense cap alteració destacable, on es mantenen les freqüències i horaris habituals. De moment això és tot des del Transmet.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La Lourdes Martí és una professora que viu a Sabadell i dona classes a l'Institut de Can Oriach. El que la fa molt particular és el fet que ella fa relativament poc que s'ha decidit a exercir aquesta professió, però ha volgut deixar constància del procés. I n'ha escrit un text que el Pau Durant s'ha estat llegint. Bona tarda.
Tinc a les mans el llibre Docente en construcción, crònica d'una professora novel de la Lourdes Martí Soler. I li vull preguntar com ha anat l'escriptura d'aquest llibre. Benvinguda, Lourdes.
Hola, moltes gràcies.
Com va ser que et va donar per escriure aquesta obra?
Bé, jo vaig començar a fer de professora de secundària fa poc, fa 6 o 7 anys, quan ja en tenia 50, i el que em vaig trobar a les aules doncs, no és el que jo m'esperava trobar, o les coses no anaven com jo m'havia imaginat que podien anar. I llavors, com que no m'anaven bé, doncs vaig fer servir l'escriptura com una eina gairebé terapèutica. I anava prenent notes de les coses que em passaven i les anava amanint amb reflexions que era capaç de fer després a casa. I llavors, al cap de 3 anys o així, vaig recollir tot això en un llibre. I això és aquest llibre.
Què t'esperaves trobar-te quan t'hi vas posar?
Jo sóc periodista i havia treballat 25 anys en l'àmbit de les publicacions especialitzades en pedagogia i, per tant, havia fet molts reportatges sobre escoles, instituts, coneixia molts professors, era la meva feina. I jo esperava que les coses venessin com jo veia que anaven en aquells docents i no m'hi anaven.
I va ser xocant? Li buscaves una raó? Quin va ser el teu procés?
Va ser xocant i crec que vaig tenir la sort d'entendre que el que passava allà, unes coses depenien de mi i unes altres no depenien de mi. Però que no eren culpa de ningú, que eren les circumstàncies. I que la meva feina com a professional havia de ser trobar, resoldre el que passava allà dins. Vull dir, mai vaig buscar cap culpable, mai vaig pensar, hola, com són aquests adolescents, no? Vaig tenir la sort d'entendre que ells eren d'aquella manera i que la meva feina era trobar la manera d'aconseguir que ells aprenguessin sense treure'ls de la seva manera de ser. I això és el que vaig intentar fer.
Ets professora actualment a l'Institut Can Oriach. Com a mínim, els que vaig poder parlar per allà estaven prou contents de veure que presentaves una obra, una professora d'allà, o tenia un llibre.
Sí, clar. Jo crec que jo vaig passar per diversos instituts abans d'arribar al Can Oriach i em sembla que en el Can Oriach, potser perquè ja era el meu moment de maduració, doncs en el Can Oriach vaig començar a sentir-me a gust, tranquil·la, serena, i sobretot, això va ser gràcies a sentir que formava part d'un equip. No, per més que en les pel·lícules, això ho explica molt bé una companya meva, l'Esther, per més que les pel·lícules ens ensenyen professors o líders o antiprofessors, en realitat el professor se'n surt quan forma part d'un equip. Aquesta idea dels professors, aquell professor excepcional que fa les coses tot sol. Jo crec que, en realitat, te'n surts quan formes part d'un equip i quan estàs en un equip potent, del tipus que sigui, perquè per mi és potent l'equip del Can Oriach i per un altre professor ho serà un altre, però quan et sents part de l'equip. L'equip és molt important. I jo crec que no vaig poder començar a convertir tot allò que era escriptura terapèutica en un llibre fins que ja formava part d'un equip.
un dels temes que surt en el llibre, que suposo que és una de les cuques que té, no?, algú quan s'ha d'enfrontar a una classe plena d'adolescents, és el tema de l'autoritat.
Sí. Va costar molt, posar aquest títol, el títol aquest, La construcció de l'autoritat, en aquell capítol. Perquè qui agafi el llibre i es llegeixi el llibre i el capítol, ja veurà que no hi trobarà cap recepta sobre com construir l'autoritat. Per tant, és un títol fake, en realitat. Però també ho explico a dins el capítol, no? Com he tingut la gosadia de posar aquest títol. És que no hi ha receptes per construir l'autoritat. I l'autoritat, cadascú la construeix d'una manera diferent. I la construeix en funció de com és ell o ella i en funció del vincle que estableix amb els alumnes. I com que l'autoritat depèn del vincle, vol dir que cada vegada que canvies d'alumnes, per exemple, si sempre repeteixes el mateix curs, canvies d'alumnes cada any, doncs cada any has de reconstruir l'autoritat. I per això ningú em pot fer receptes. L'autoritat és una cosa molt fràgil i també molt preciosa. És com una perla, no? I l'autoritat no és entrar i que estiguin en silenci. L'autoritat és que et reconeguin i que tu els reconeguis a ells. Em sembla que és això, l'autoritat.
Parles també dels centres d'alta complexitat.
Sí, jo vaig començar amb un centre que no ho era, d'alta complexitat, després vaig anar a un centre del sud que sí que era d'alta complexitat, i jo crec que allà hi vaig aprendre molt, perquè allà vaig entendre que les coses que passaven no passaven contra mi, no passaven amb mi, no passaven exactament perquè jo ho fes malament, tot i que ho feia malament, però no passaven per culpa meva. Passaven per les circumstàncies. El que era culpa meva, o diguem, el que era responsabilitat meva, era trobar les eines per poder-me... per poder convertir aquell ambient en un ambient d'aprenentatge. I entendre això em va fer estar molt més relaxada i em va fer gaudir molt més. O sigui, vaig gaudir més en un centre d'alta complexitat el meu segon curs que el que havia gaudit en un centre normal el primer curs. Però perquè el primer curs era molt novella, no? No sé si... És també un camp d'oportunitats. I quan entens això, doncs... Jo em sento molt a gust en un centre d'alta complexitat i ara no voldria canviar. Però hi ha d'haver docents per tot, eh? Tinc una altra companya, l'Alba, que diu: jo he treballat en el centre més pobre i en el centre més ric, o sigui, en població més pobra i en població més rica, i a tot arreu hi ha necessitats, no? Doncs no vull dir que... Oh, que bé el paper que fem en els d'alta... No, a tot arreu hi ha alumnes que, i a tot arreu volem que aprenguin, no? I també volem que s'ho passin una mica bé, perquè quan ens ho passem bé aprenem millor, no? Volem això.
I es fixen millor aquests aprenentatges en els records. Inclús deies també en el llibre que no ho tenies molt clar, que era un centre d'alta complexitat al principi.
No, jo no sabia què era un centre d'alta complexitat. Jo no sabia què era un centre d'alta complexitat. Jo, quan fas la llista dels... O sigui, jo vaig estar adscrita el primer any en un centre i després vaig haver de fer una llista de centres on voldria... Jo vaig posar aquell i em vaig posar molts altres. Ens fèiem fer una llista de 30 centres on volíem treballar, imagina't. No ho sabia. I que bé que no ho sabés. Perquè crec que no ho vaig... ni mitificar, ni llavors vaig necessitar desmitificar-ho. Doncs jo vaig entrar allà i em vaig trobar uns companys que eren molt col·laboratius i que m'explicaven totes les coses molt bé, i vaig poder entrar un 1 de setembre, que això el meu primer curs no havia passat, m'havien assignat un 7 de setembre, i sembla que entre l'1 i el 7 de setembre no passi res, però passa tot en realitat, o passa molta cosa. O sigui, jo estava contenta, i vaig estar molt contenta durant els 2 anys que vaig estar allà, no? La docència és això.
Escolta, una altra cosa que expliques també que m'ha agradat, què és l'aula d'acollida?
L'aula d'acollida és un espai que hi ha dins dels centres on hi van a fer unes hores, a part del seu grup classe, els alumnes que portin menys de 2 anys aquí a Catalunya. Només menys de 2 anys. Quan ja fa 2 anys, llavors ja no tenen dret a anar a l'aula d'acollida. Llavors, aquells alumnes, a l'aula d'acollida el que els ofereix és la possibilitat de l'aprenentatge del català, sobretot, en un grup més reduït i amb activitats adaptades al que és l'aprenentatge d'un idioma per primera vegada, no? Llavors, allà, a l'aula d'acollida, quan ja porten un any, ja és diferent, però quan arriben per primera vegada, jo no sé si has estat alguna vegada en algun lloc on no t'han entès res, no? No en un lloc on saps una mica d'anglès i et vas... No, en un lloc que no t'hagin entès, que no entenguin res del que dius i que tu no els puguis dir res perquè no tens les paraules. Entendre com se senten aquells alumnes és brutal. L'aula d'acollida és un espai amable per ajudar-los a aprendre la llengua. Moltes vegades a l'aula d'acollida fan català i, si cal, potser també fan com un reforç de castellà, eh? Tot depèn d'on vinguin. Jo què penso? Que l'administració dedica pocs recursos a les aules d'acollida, no? A vegades costa que arribin els docents. Amb 2 anys l'alumne encara necessitaria un reforç per escriure bé, però bé, aquest és un altre tema, suposo.
Bé, en tot cas, respon als temps que vivim, no? Vull dir, no tenim una piràmide de població que sigui només els d'aquí anar tirant amunt, sinó que van venint migracions, no? Passen coses al món, i doncs ara, per exemple, tenen una guerra, no? Que evidentment la gent fuig allà de la manera que pot, i evidentment, doncs clar, aquí se'ls acull.
Jo crec que, en general, ho era aquella, però jo diria que totes les aules d'acollida són espais amables, bonics, entenent l'espai com el vincle que s'estableix. El fet de que la ràtio en una aula d'acollida pugui ser més petita que en un grup classe ajuda molt a això. I és just el que necessiten aquests nois i aquestes noies que acaben d'emigrar, que potser tenen la família lluny.
Escolta'm, quan es deixa de ser professor novell?
Jo crec que es deixa de ser professor novell quan tu deixes de sentir-te novell. En el meu cas va ser al final del quart curs, però potser algú deixa de ser novell a final del primer curs. Dependrà de... Vull dir, està en tu, no? No té res a veure amb el moment en què deixes d'aprendre, perquè jo ara crec que m'he de dir que no sóc una professora novell. Ara, si m'equivoco, és que ho faig malament, la cago. No? O sigui, ja no tinc la xarxa de dir, oi, és que sóc nova. Però em fa l'efecte que en quin moment deixes de sentir-te novell és una cosa que depèn de cadascú. I per mi, torno a mi, em va passar, o sigui, vaig ser capaç de deixar-me de sentir novella, quan em vaig sentir de veritat, membre d'un equip, part d'un equip. Torno a l'equip.
Però m'ha agradat un símptoma que t'he llegit, que dius, deixa de ser novell aquell que ja va cap a classe xiulant pel passadís, no?
També, també, però sent novella també hi va haver moments en què anava xiulant cap a classe pel passadís. Sí, és una... La imatge no és meva, eh? La imatge és del Jordi Domènech, que és un professor que em va ajudar molt. I crec que és molt representativa. Comences a ser feliç el dia que entre classe i classe. Quan vas pel passadís i vas contenta, xiulant.
Xiulant. Bueno, i com et deia justament el que has citat ara, que no panda el Cúnico, no?
Que no panda el Cúnico. Això, ell també has de relativitzar. Ell també ens compartia això, no? Bé, tranquils. Una altra professora em deia, tu has d'estar tranquil·la perquè no ets ni la primera professora de llengües que tenen ni seràs l'última, no? Però que no s'entengui això com un eximir-se de responsabilitat, eh? Que no s'entengui això com un... Bé, escolta, ja els ensenyarà algú altre. No, no, no és això. És ara, en aquest moment, està aprenent llengües amb mi. L'any que ve ho aprendrà amb una altra persona i l'any passat ho va aprendre amb una altra. I això et fa respirar, perquè si comences a pensar... Ostres, que malament que escriu, com se'n sortirà el... Això et podria bloquejar com a professor i com a professora i no l'ajudaries. No l'ajudaries a res. Sí, ell ho deia així, ho tenia en el seu estat de WhatsApp. Que no panda el Cúnico.
Lourdes Martí, moltes gràcies per venir a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats a les xarxes.
Temps ara al Connectats per fer una ullada al més destacat a les xarxes socials els últims dies. Ens ho recorda la Sami Fernández. Bona tarda.
Bona tarda, Carme, i benvinguts a tothom al Connectats a les xarxes, la secció dedicada als més destacats de la setmana. Sembla que sempre són baralles, però aquesta setmana són especials, i hi ha una musical. Som-hi! Aquesta setmana ha estat la Met Gala. Un munt d'artistes, vestits i moments icònics han envoltat la festa de la moda.
Arrancar la temàtica d'exhibició és distinta al dress code. El Met presentó una exposició que se llama Sleeping Beauties Reawakening of Fashion, destacando 250 piezas de su colección permanente e incluyendo obras maestras inéditas. Ahora hablemos del código de vestimenta. Está inspirado en el cuento The Garden of Time de J.G. Villard. Pero bueno, su interpretación más obvia sería el jardín, es decir, la moda floral o botánica. Aunque la temática siempre está sujeta a la interpretación de cada uno de los diseñadores.
Per qui no conegui aquesta celebració, cada any hi ha un codi de vestimenta i els artistes s'ajunten amb els dissenyadors per crear peces que lluir el dia de la gala. Aquest any, el codi ha estat el Jardí del Temps i la gran aclamada de la nit va ser la cantant Tyla, amb un vestit fet de sorra. A les xarxes ha sorgit una tendència de criticar i puntuar la vestimenta dels famosos, com ho fa la Marta Carmín a TikTok.
Antes de nada, resumen general de la Met Gala, sorpresa. Y no para bien. No hay necesidad de hacer esto, pero tampoco hay necesidad de pasar de todo. O sea, un punto medio. Pero bueno, menos mal que tenemos a Zendaya, que ha ido divina, con este Maison Margiela firmado por John Galliano, que es una obra de alta costura.
Tot i això, la gala no ha estat absolta de drames. s'ha viralitzat una fotografia entre la Kendall Jenner i el Bad Bunny. Rau Alejandro ha tapat el tatuatge que es va fer per la Rosalía i la Sabrina Carpenter ha confirmat la seva relació amb l'actor Barry Keoghan, passejant junts per la catifa. Sembla un entorn envoltat de desamors, el tema preferit de les xarxes. Així com també es fan molt virals a les xarxes les baralles. I aquesta vegada no és menys, tenint en compte que dos grans artistes de la indústria musical estan enfrontats, Drake i Kendrick Lamar. La història entre les dues estrelles del rap és llarga, però la discordança va explotar quan fa un any Drake va publicar una cançó amb J. Cole, on proclamava la Santíssima Trinitat del gènere, ell mateix, J. Cole i Kendrick Lamar. A Lamar no li va agradar la comparació i es va riure de l'ocurrència en una cançó. No som els tres, només sóc jo el gran, assegurava. You're moving just like a degenerate. Every antic is feeling distasteful. Why calculate? You're not as calculated. I can even predict your angles. Fabricate stories on the family front, 'cause you heard Mr. Morale. A pathetic master manipulator. I can smell the tales on you now. A Drake li va semblar graciós, però es va enfadar de veritat quan el Kendrick va publicar Euphoria, una referència a la sèrie produïda pel canadenc i en la que l'acusava de ser un degenerat. You know who even banger said I did CB. The nigga Cole loses sleep on this, it ain't me. You better have some paperwork or that shit fake tea. Can't be rapping by no ratting that we can't read. I mean it's true, a nigga slimy for my AP. Just like how Metro nigga slimy for his main squeeze. I finalment, amb dos han llençat el que sembla l'última bomba de la guerra. Drake carregava amb Family Matters, on recordava les acusacions de maltractament sobre la mar de la seva parella, i Kendrick, per la seva part, contestava amb Meet the Grahams, on revelava que el raper canadenc amaga una filla, menciona els seus problemes amb les substàncies i l'acusa de que li agraden les menors. It takes a man to be a man, your dad is not responsive. I look at him and wish your grandpa would have wore a condom. I'm sorry that you gotta grow up and then stand behind them. Life is hard, I know, but China just always go beat us home. Sometimes our parents make mistakes that affect us until we grown. And you're a good kid that need good leadership. És graciós que el Drake mencioni que la Mar té acusacions de maltractament quan ella ha col·laborat i venerat a Chris Brown, un cantant que ha estat sentenciat per agredir físicament l'exparella d'ambdós artistes. Però bé, l'únic beneficiat ha estat el petit restaurant New Ho King, a Toronto, Canadà, després d'haver estat mencionat en les cançons de Drake i Kendrick Lamar. Diuen que fan uns arrossos espectaculars. Igual d'espectaculars que la baralla en un cinema entre dos homes a Lleó.
Fui con mi mujer y mis dos niños a ver una película. Y había una pareja con un niño. Un hombre demasiado violento contra su mujer. Tenía amenazas hacia ella. Ella se intentaba separar, pero él continuó. A la media hora de película, él se levantó y enganchó a su mujer por el cuello. La zarandeó. La gente se levantó y en el forcejeo él pegó un golpe a una niña.
Antonio Barrul, boxejador professional de 25 anys, és un dels homes implicats en l'agressió física. L'esportista ha explicat la situació a les xarxes.
Entonces yo ya no me pude contener más. Me levanté y le dije que se marchase, que eso lo que estaba haciendo delante de niños no era normal. Y entonces él se volvió loco. Arremetió todo contra mí. Me empezó a amenazar, me empezó a insultar.
Assegura que es tractava d'un home que estava maltractant a la seva dona i que ell, Barrul, es va apropar per poder frenar la baralla, però es va posar més violent.
Me gustaría poder hablar claro y dar mi opinión de que dentro de lo sucedido existe un problema más grande. La violencia que se ejerce cada día hacia las mujeres, que son víctimas de ataques como el que tuvimos que presenciar en esa sala de cine. No podemos dejar que esas situaciones sigan ocurriendo.
Davant els possibles dubtes que han sorgit sobre una possible sanció a Barrul, la presidenta de la Federació de Boxa de Castella i Lleó, Arantxa Lorenzo, ha mostrat el seu suport públicament al jove esportista.
El control del partido lo hemos perdido por errores flagrantes. No pueden ocurrir a este nivel porque nos ha pasado toda la temporada. Lo hemos hablado, hemos hablado muchísimo de la mentalidad, de enfocarnos en estos errores y nos sigue pasando. nos sigue pasando y a este nivel pues te marca absolutamente la diferencia, ¿no?
Catalunya ha quedat dividida aquest cap de setmana pel derbi català entre el Girona i el Barça. Els del Mitchell podien assegurar-se la plaça a la Champions i així ho han fet. Montilivi va celebrar el 4-2 definitiu, mentre que els del Xavi s'allunyen de la Supercopa d'Espanya, quedant relegats a la tercera posició.
Aquí cambia el contexto, cambia absolutamente en un equipo grande como el Barça, lo estamos viendo. Hay futbolistas que rinden a alto nivel en un equipo como el Girona, que no tiene tanta presión. No es lo mismo jugar en el Girona que jugar en el Barcelona, no es lo mismo. No es lo mismo, tienes más tranquilidad, no tienes tanta presión.
La Taylor Swift comença la seva gira a Europa, amb 4 concerts a París aquest cap de setmana. Les xarxes rumoreixen que s'afegiran 15 minuts més d'espectacle per afegir cançons del seu nou àlbum, encara que el show dura més de 3 hores. I fins aquí el Connectats a les xarxes de la setmana. De quina part esteu? Del Drake o del Kendrick Lamar? Deixeu-nos la vostra resposta a Connectats a la xarxa a Instagram i Connectats xarxa a Twitter. Gaudiu de la setmana i recordeu de votar aquest diumenge. Nosaltres ens escoltem a la següent.
I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, no. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that Northside heat. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. Hey, you know me.
Després de les xarxes, és el torn del setè art i les principals novetats de la cartellera per aquest cap de setmana. Ens les fan arribar el periodista i cinèfil Jordi Guillem i el nostre company Sergi Estapé. Bona tarda.
Bona tarda. Com cada divendres comença la sessió cinematogràfica del Connectats, com sempre, també amb el periodista Jordi Guillem. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
Doncs com deia, comença aquesta sessió, no és programa doble, és programa de diverses pel·lícules que...
No, sessió contínua.
Comentarem, exacte, sessió contínua. I no sé si tu ets molt fan d'aquesta nissaga, jo sí. Doncs torna una nova entrega del Planeta de los Simios, en aquest cas el Reino del Planeta de los Simios.
Jo gens, i de fet, gens? No, et diria que sigui conscient, no n'he vist cap.
Ah?
Sí.
Sí, jo soc seguidor no.
De les antigues,
l'original, sí. Però Charlton aquestes, Heston, no? D'aquestes no m'han... Bueno, n'hi ha algunes que no m'han desagradat. L'última no és que em matés molt i espero aviam què podem esperar d'aquesta.
Doncs mira, d'entrada podem esperar que és llarga, 145 minuts.
Ja ho són, sempre aquestes.
Sí, normalment són... Es titula El reino del planeta de los simios, està dirigida per Wes Ball, i ens ambienta la història, com totes aquestes nissagues tirant endavant i enrere, aquesta viatja al futur diverses generacions després del regnat de César, que és un dels simis, i aquí ens trobem que els simis són els dominants, no? Els humans estan relegats a les ombres, i doncs els simis viuen en harmonia i diguéssim que fan el que volen, i apareix un nou líder simi, que construeix tot un imperi. Llavors hi ha un de jove que haurà de viatjar a plantejar-se, doncs, això, tot el que sap sobre el seu passat, el futur dels simis, intentar la relació amb els humans, que sigui millor de la que és. I, en fi, protagonista surt Kevin Durant i hi ha actors no massa coneguts. Owen Teague, Frey Allen, Peter Macon... No són primeres espases.
Van disfressats de simis. No,
sí, no té massa història.
Sí. La seva interpretació, almenys sí. No li veus la seva cara.
Aquí s'estalvien una mica els quartos.
Exacte, perquè... però bé, es veu que quan van fer la primera, déu-n'hi-do, és a dir, que quan els personatges que feien de simis, doncs clar, no es podien anar traient i posant, i llavors havien d'estar tot el dia amb allò posat.
Caracteritzats amb
i no era, màscara. Es veu que no era fàcil, estar tot el dia amb allò. Escolta'm una cosa, escoltem una mica d'aquest reino del planeta de los simios.
Según la leyenda, simios y humanos convivían unos junto a otros, por imposible que parezca.
¿Por qué le dan caza?
Es la más inteligente.
Los mayores no nos contaron todo sobre este mundo.
Inclínate ante tu rey.
Doncs aquest El reino del planeta de los simios, els que us agradi la ciència-ficció i aquests mons distòpics i aquest concret dels simis que diríem que superen els humans, doncs suposo que ho gaudireu, i els que no, com el Jordi, que no l'han vist...
No ens quedarem a casa, la fe modernista.
Bueno, ho veureu, jo que sé, una altra cosa. Ens mantenim als Estats Units, en aquest cas repassem un drama que es diu Una mujer italiana, entre parèntesis Cabrini, no sé si aquell jugador de la Juventus que va morir, Antonio Cabrini, no?
No té res a veure. Sí. El títol original, de fet, és Cabrini. És un drama biogràfic sobre una figura capdalt del feminisme del segle XIX, una dona que va esdevenir una de les grans emprenedores de fa dos segles, i això gràcies a al seu coratge, a la seva força de voluntat i la seva habilitat comercial també, doncs va superar el fet de ser dona, que no era fàcil en aquella època, el sexisme que imperava en aquells moments, i també la violència que hi havia contra els italians a Nova York, que no eren personatges massa ben vistos en aquella època. És un drama dirigit per Alejandro Monteverde i protagonitzat per Cristiana Delana, que interpreta aquesta heroïna, i actors secundaris, però bastant coneguts, com per exemple John Lithgow o David Morse, que és un senyor que si li veieu la cara, se l'heu vist moltes vegades a moltes sèries i pel·lícules.
Molt bé, doncs aquesta mujer italiana, aquesta Cabrini, venim cap aquí i ens trobem un drama que es diu Nina. Què em pots explicar de Nina?
És una òpera prima d'Andrea Jaurrieta, amb guió de la mateixa Jaurrieta, amb un repartiment interessant, una actriu que a mi m'agrada molt, justament l'altre dia vaig veure una sèrie d'ella, Patricia López Arnaiz, la protagonista, també una de les protagonistes de 30.000 espècies d'abejas, amb un gran actor argentí com és Darío Grandinetti, El lado oscuro del corazón i moltes altres pel·lis. És la història d'una noia, la Nina, del títol, que decideix tornar al poble on va créixer, un poble a la costa, i amb un objectiu que és la venjança, porta una escopeta al bolso, i es vol venjar del Pedro, que és un escriptor al qual el poble li ret homenatge. Al cap i a la fi, el retrobament amb aquest lloc d'origen, amb els records del seu passat i de la seva infantesa, es trobarà amb un amic de llavores, el Blas, i a partir d'aquí replantejarà, doncs, si si té sentit aquest esperit de venjança que portava quan va arribar al poble. És una pel·li que es va veure al Festival de Màlaga.
Una mica inquietant, pel
sí,
que
sí,
veig,
és una...
he vist el tràiler, una
sí,
mica...
Sí.
Ai, què passa, no?
També hi ha tema d'assetjament sexual pel mig. El Festival de Màlaga va tenir el premi, va rebre el Premi de la Crítica, per tant, és una pel·li que passa per aquest festival on hi ha molta producció iberoamericana i espanyola.
Escoltem una mica de Nina.
Vinga.
¿Puedo preguntar por qué has vuelto?
Mi padre me ha dicho que antes eras del pueblo, pero que te fuiste hace tiempo.
¿Por qué te fuiste? ¿Estás bien seguro?
Cosas de mujeres.
¿Cuándo se brinda en este pueblo?
Ha pasado media vida ya. Déjalo estar.
Doncs Nina, aquest drama, aquesta, una d'aquestes pel·lícules fosques, no?, que hi ha gent que li agrada, hi ha gent que no, però...
A mi m'agraden, aquests
sí,
retrospeccions al passat.
A mi m'agrada, si no són molt...
Si no s'ha de patir massa.
Si es parla una mica, a vegades no parlen gaire i potser faria falta que parléssim més. Escolta, ens anem a França, no estem gaire lluny de França, una comèdia que es diu Aquellos maravillosos días. Què em pots explicar d'això?
Doncs que és una producció, per curiós que sembli, del nord-americà Martin Scorsese,
sí,
que és, en francès es diu Au fil de saison, al llarg de les estacions, i aquí li han dit Aquellos maravillosos días,
quasi,
no confondre,
quasi
gairebé, sí, no confondre amb Aquellos maravillosos años, aquella sèrie magnífica de televisió. És una pel·lícula francesa dirigida per Marco Lavia i Hannah Ledoul, és una comèdia, ens explica la història de tres generacions de dones d'una mateixa família, uh-huh, que es troben en circumstàncies tràgiques i es veuran obligades a aprendre a conviure en una granja rural de pollastres, que està uh-huh ubicada ni més ni menys que a New Jersey, i tot això genera, doncs, evidentment, situacions divertides, però també commovedores, pròximes... interessants, vaja. Una pel·li francesa... Bé, pot estar bé, protagonitzada per Catherine Deneuve,
sí,
i amb
una
altres...
Gran,
una
Deneuve.
Gran, ja, la tardor, gairebé l'hivern de la seva vida cinematogràfica i personal, doncs, que continua donant guerra i per molts anys.
Jo, Catherine Deneuve, sempre que sento parlar d'ella o la veig, sempre me'n vaig a Belle de Jour.
Belle de Jour,
que potser
sí,
per mi és la pel·lícula que...
La pel·li de Buñuel, cineasta mexicà.
La més bona, Michel Piccoli.
Michel Piccoli, francès.
Per mi una... I Antonio Raval, si no recordo malament. Sí, Antonio Raval sí, també surt a...
Paco Raval.
Ai, perdó. Antonio Raval. Paco Raval uh-huh surt a Belle de Jour. Sempre no sé per què. És una pel·lícula que... Dic, Catherine Deneuve, pam, Belle de Jour.
Doncs a mi, jo, mira, Catherine Deneuve, pam, Los Paraguas de Cherbourg. Un musical deliciós,
sí, sí, bona,
si no l'heu vist, de Jacques Demy. Si el podeu veure... Fantàstic.
Molt bé, i acabaríem el repàs aquest habitual que fem a 5 dels títols que s'estrenen aquest cap de setmana amb una pel·lícula que a mi em fa molt, molt bona impressió. No perquè sigui un western, que és el meu
que
gènere preferit, que ho és,
sí,
no perquè surti Viggo Mortensen, que surt, sinó perquè, veient el trailer, ojo, els trailers a vegades enganyen, però veient el trailer fa ganes, a mi em fa moltes ganes de veure'l.
Sí, té pinta molt bé aquesta pel·lícula, The Dead Don't Hurt, Hasta el fin del mundo, no, tampoc no és ben bé el mateix, és una coproducció entre els Estats Units, Mèxic, Canadà i Dinamarca, de fet, Viggo Mortensen és danès, protagonitza la pel·lícula juntament amb Vicky Krieps i Lance Henriksen i Danny Houston, entre d'altres, i també la dirigeix Viggo Mortensen amb Jauja, una pel·lícula molt estranya que va dirigir uh-huh fa 7 o 8 anys, doncs s'ha iniciat en el món de la direcció a banda d'actuar. Recordem la parella d'Ariadna Gil en l'actualitat. I aquest western, doncs, explica la història de Vivian Lecudi, una dona independent que s'embarca en una relació amb un immigrant danès anomenat Holger Olsen, que podria ser algun dels descendents de Viggo Mortensen. Després de conèixer la San Francisco, doncs viatja amb ell en una casa que té en un poble que es diu Elk Flats, i allà començaran una tranquil·la vida junts. Malgrat tot, la guerra civil, la guerra de secessió, on està ambientada la pel·lícula, el separarà i deixarà Vivian sola en un lloc controlat per un violent xèrif i el seu fill, també no menys violent, i també un alcalde corrupte, i, en fi, la senyora...
Un ambient hostil,
doncs haurà de lidiar aquesta Vivian Lecudi amb tota aquesta situació que li ve a sobre. Un western d'aquests tenebrosos, mesos, segons diuen, i pinta bé. A més, westerns, que a banda que és el teu gènere preferit, no se'n fan masses, no s'estila.
No, no se'n fan masses, tot i que últimament se'n fan sèries, per exemple, 1883, que l'he començat a veure i està força bé.
Mm-hmm. Però, Yellowstone, no? O no és un western?
Sí, bé, és, diríem, la prequela, diuen, de Yellowstone,
sí.
Però jo no sempre he sigut molt favorable al western modern, però últimament t'haig de dir que se n'han fet i se n'han vist de bons.
És el gènere fundacional de Hollywood. De fet, sí. Quan els estudis es traslladen de Nova York, fem una mica d'història de Nova York a Hollywood, allà, com que fa sol, és fàcil rodar, més barat, etc. Les primeres pel·lis que es fan, a banda de les còmiques, són westerns. És la història mateixa dels Estats Units.
Mm-hmm. I un cinèfil amic nostre, que un dia esperem tenir-lo aquí, el Rubén Montero, sempre sí. M'ha dit que el western, o sigui, el cine no s'entén sense el western, o el western va ser, el cine és el que és gràcies sí, al western, sí. Això és, i ell no és un gran westernià, però és la frase que em va dir. Escolta, va, escoltem una mica d'Hasta el fin del mundo, va.
¿Y de dónde es usted, Vivien Lecudí?
Es una larga historia.
Tengo tiempo de sobra.
¿Por qué fuiste a San Francisco?
Para ver el fin del mundo.
¿Es aquí? ¿Ni flores, ni siquiera jardín? ¿Vives como un perro?
Un perro feliz. Tienes que decirme dónde quieres tus árboles.
Doncs Hasta el fin del mundo, un western de Viggo Mortensen, un actor que mai defrauda. També s'estrena aquest cap de setmana una pel·lícula de terror dels Estats Units que es diu Tarot, que amb el nom ja fa poques ganes de veure, almenys pel que fa a mi, un documental fet a Espanya que es diu Marisol, llámame Pepa, Deep Sea, Viaje a las Profundidades, una pel·lícula xina d'animació, un drama fet a França que es diu Querida Desconocida, As Neves, un drama fet a Espanya, Auge y Caída de John Galliano, un documental de la Gran Bretanya, La Fuga, un drama fet a Espanya, i un drama fet a Corea que es diu Serve the People. I per acabar el tram final, que sempre fem alguna efemèride, volíem recordar que a 1921, 10 de maig...
Tal dia com avui,
va néixer...
Luis Tijes,
un dels grans secundaris del cinema espanyol, no? Sempre parlem moltes vegades d'Audrey Hepburn i de Katharine Hepburn i d'altres actors potents. Doncs volíem recordar un dels grans secundaris del cinema espanyol. Pels que no... Ai, qui és Luis Tijes? Si heu vist l'Escopeta Nacional, El Criat.
Ja, ja
això
està.
Ja el teniu.
És cert que no va fer protagonistes, o no va fer protagonistes que hagin arribat, que coneguem, però sí que ha fet, repassant la seva filmografia, ha intervingut en pel·lícules increïbles del cinema espanyol. Com deies, un dels secundaris per excel·lència, des dels anys 60 que participen en les pel·lis més importants. Era, curiosament, nebot de l'escriptor Azorín i fill del també escriptor Manuel Tijes Aparicio. Va néixer 10 de maig, el 21, a Madrid, i va morir el 11 de desembre del 2002, fa ja més de 20 anys, a Madrid també, als 81 anys. Repassant ràpidament la filmografia, apareix a Plácido, la pel·lícula de Luis García Berlanga. Una pel·lícula molt curiosa que molta gent no ha vist i que jo us recomano, és una mica difícil de trobar, és una pel·li de l'any 1976 dirigida per Chicho Ibáñez Serrador, que es diu ¿Quién puede matar a un niño? És una pel·li de terror espectacular que està rodada a Sitges, entre d'altres. També sortia Un hombre llamado Flor de Otoño, de Pedro Lea, apareixia a l'Escopeta Nacional, com bé deies, de Luis García Berlanga, amb qui va treballar, Tatuaje, de Vigas Luna, Arrebato...
Tatuaje basada en una novel·la de Manuel Vázquez Montalbán.
Exacte.
Del seu detectiu Pepe Carballo.
Pepe Carballo. I també Arrebato, que és una pel·lícula de culte del cinema espanyol, d'Ivan Zulueta, un cineasta que ha fet poca cosa més, però que és recordat per això. Va seguir treballant amb Berlanga, Patrimonio Nacional, La Colmena, de Mario Camus, una de les obres culmens del cinema espanyol, Nacional 3, continua la saga, Laberinto de Pasiones, amb Pedro Almodóvar, també va treballar, La Vaquilla, tornem a Berlanga, va treballar amb Fernando Trueba, Sal Gorda, amb Pedro Almodóvar de nou, a Matador, amb Luis García Berlanga, també amb Moros y Cristianos, José Luis Cuerda, El Bosque Animado, a Paso Doble, amb José Luis García Sánchez, Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda, Sinatra, la pel·lícula de Paco Batriu de l'any 1988, Todo por la pasta, una comèdia d'Urbizu, Todos a la cárcel, de nou en Berlanga, apareixia a totes les pel·lícules de Berlanga, Así en el cielo como en la tierra, de José Luis Cuerda, i ja més recentment, ens n'anem ja l'any 98, Una pareja perfecta, amb Paco Batriu, el cineasta barceloní, i també El milagro de Petinto, molts el reconeixereu pel paper de pare que feia en aquesta pel·lícula, del 1998, París Tombuctú, en Berlanga, La mujer más fea del mundo, de Miguel Bardem, El paraíso y no és lo que era, del 2001, amb Paco Betriu, i La gran aventura de Mortadelo i Filemón, del 2003, amb Javier Fesser a la direcció, que va ser l'última, i que el recordareu perquè feia de Mortadelo. No, de Filemón.
No, no, de Mortadelo no feia.
De què feia?
No, jo crec que no feia ni de Mortadelo.
Ni de Mortadelo. Ai, l'hauré de tornar a veure.
En fi, escolta, però marxarem amb una pel·lícula que no has mencionat, però que també és recordada, de Fernando Colomo, 1978, que hace una chica como tú en un sitio como este. Aquesta gran cançó dels Burning es va composar precisament per aquesta cançó, però va tenir molta tirada. És una cançó, no sé si l'has sentit mai, però sí que s'ha escoltat molt d'aquells de la movida i tal. És a dir,
madrileny,
es va fer, exacte, es va fer per aquesta pel·lícula, però va tenir tant impacte la cançó que doncs està considerada dins de la movida madrilenya aquest grup Burning, que tampoc és que fos un grup que no va ser com Radio Futura, Mecano o altres, però almenys ens va deixar aquest que hace una chica como tú en un sitio como este. Jordi, la setmana vinent...
La setmana vinent estem
setmana
aquí.
La setmana vinent, sembla que no hi ha connectats. Parlarem la següent.
Doncs vinga, que vagi molt bé, sigueu feliços, bon cinema.
Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar?
Friday then, it's Saturday, Sunday.
Aquesta hora de la tarda, què us sembla si fem un repàs a les propostes que tenim a punt i que us fem des dels diferents municipis del Connectats? Comencem aquesta ronda per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
Bona tarda. Aquest cap de setmana l'agenda de Terrassa ve marcada per la celebració de la Fira Modernista. Avui, a partir de 2:15 de la nit, hi ha el vapor de Prodis, la ciutat del fum, art total, espectacle inaugural. Dissabte, a les 10 de la nit, hi ha la nova Jazz Cava i també en el marc d'aquesta fira, actuació de la Voodoo Jazz Band. Es pot consultar la resta de la programació a firamodernista.cat.
Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pau Durant.
Les festes de l'Aplec de la Salut arrenquen avui a les 8 amb el pregó i la primera de les activitats que han preparat les entitats de cultura popular de la ciutat. Un programa d'actes que representen la llegenda de l'aigua miraculosa de la salut, un relat que es recupera per reivindicar l'imaginari col·lectiu de la ciutat. Avui divendres, Sabadell es contagiarà de pesta en una cercavila que seguirà el pregó i que s'iniciarà al centre de la ciutat sense recorregut fix. Dissabte arribarà l'aigua per curar la malaltia i diumenge i dilluns se celebrarà que la pesta s'ha curat. Tota una proposta que les entitats han organitzat amb motiu de la capitalitat de la cultura catalana.
Gràcies, Pau. Anem ara fins a Badalona per saber quines són les propostes. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda de nou, Carme. Amb motiu de les festes de maig, avui divendres es celebra la nit de Sant Anastasi. A les 10 del vespre començarà l'espectacle de drons. Seguidament, el piromusical i finalitzarà amb la cremada del dimoni, tot a la platja dels Pescadors. A més, a un quart de 12 de mitjanit, l'artista Abraham Mateo farà vibrar el passeig marítim de Badalona, una de les primeres oportunitats per escoltar el seu darrer àlbum Insomnio, i just després, concert de Stay Homes. Pel que fa al dissabte, les festes continuen al passeig marítim. A partir de les 9 del vespre es podrà gaudir dels concerts d'Anarquits, Els Amics de les Arts i de Su. I diumenge, Diada Castellera, a les 12 del migdia a la plaça de la Vila.
Gràcies, Santiago. Anem ara fins al Prat de Llobregat per conèixer l'oferta d'aquest dissabte i diumenge. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Demà des de les 11 de matí podeu apropar-vos al Parc Nou del Prat per gaudir de la festa de l'estiu que organitza l'associació Amics Pot Alaba amb jocs per a totes les edats i un dinar de germanor. Si preferiu música en viu, la capsa acull un intercanvi de combos de l'Escola d'Arts en viu amb l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca a partir de 11:45 i diumenge les arts escèniques ocupen bona part de les propostes amb circ a l'artesà i teatre al modern.
Gràcies, Lluís. I tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Jaume Clapés, bona tarda.
Bona tarda. El col·lectiu Vila Barraques ens convida demà dissabte a Eurobarraques, un esdeveniment per celebrar el Festival d'Eurovisió que començarà a les 6 de la tarda a l'Espai Tolrà amb micro obert. Continuarà amb la retransmissió de la gala d'Eurovisió i comptarà amb una porra on s'hauran d'endevinar el guanyador, l'últim classificat i la posició d'Espanya. Està previst que la festa s'allargui fins a les 3 de la matinada. Us hi esperem.
Gràcies, Jaume. I acabem amb les propostes de Sant Cugat. Jordi Mateo, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Avui divendres es projecta la pel·lícula Upon Entry, La Llegada, a la nau Cultura de Valldoreix. A les 8 de la nit podeu gaudir del film d'Alejandro Rojas. Dissabte 11 a les 4 de la tarda s'inaugurarà oficialment la nova seu social dels castellers de Sant Cugat. Els castellers faran un pilar i acabaran i a l'acabar s'anirà a Cercavila, fins a la plaça de l'1 d'octubre, on a partir de les 6 tindrà lloc la Diada Castellera de Vigílies de Sant Pons. Finalment, el diumenge a les 12, la Sala Mercantic organitzarà un concert vermut, Trio al Siglo, a les 12:30 del migdia. L'entrada és lliure, on es podeu gaudir de la música del jazz.
Bé, doncs aquí acaba aquest Connectats de divendres, desitjant que aprofiteu el cap de setmana. Ens tornarem a trobar dilluns amb novetats després de la jornada electoral de diumenge pel que fa a la part informativa, però com sabeu, amb els continguts propis del primer dia de la setmana. Gràcies a tots, bon cap de setmana.
Sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.
Sorry seems to be the hardest one.